redactar aquest document de coordinació davant d'emergències s'estableix en la legislació estatal en 1992, fa 25 anys, i se replega en l'autonòmica en 1995, fa 22. El Pla Temcas, ha subratllat Lorenzo, es redacta no solament per l'obligació legal que existeix des de fa diversos lustres, sinó per a millorar la coordinació i efectivitat davant situacions de greu risc col·lectiu, catàstrofe o calamitat pública. El regidor ha explicat que el govern municipal es va comprometre a activar-lo com més pront millor i ho hem redactat en aquests dos primers anys de mandat, paral·lelament a l'elaboració dels plans específics de seguretat, que també s'incorporaran al Pla Temcas, per a esdeveniments de gran afluència de públic, d'espectacles pirotècnics i el Pla d'Actuació Municipal enfront de risc en platges.
El document que entrarà en vigor una vegada s'aprove per part del ple de l'Ajuntament de Castelló establix, d'una banda, els mecanismes per a la mobilització dels recursos humans i materials necessaris per a la protecció de les persones, els béns i el medi ambient i, per una altra, la forma en la qual aquests s'organitzen. L'objectiu fonamental del Pla Temcas és el de minimitzar les conseqüències de les emergències que poden tenir sobre les persones, els béns i el medi ambient, segons apuntava el regidor de Seguretat Ciutadana de la capital. I ens anem ara a Cabaonda, que promociona els seus polígons industrials mitjançant l'IBACE.
L'alcalde d'Onda, Ximo Huguet, ha realitzat un balanç de la situació en la qual es troba la promoció econòmica del municipi. Més en concret, la industrial, com a creadora de noves oportunitats per a seguir creixent. L'objectiu de l'equip de govern és aconseguir que Onda siga declarada zona industrial prioritària i per això treballa al costat de la Generalitat i l'IBACE. Amb l'arribada de la crisi, una gran part del teixit industrial va veure frenat el seu desenvolupament. En l'actualitat disposem de 10 milions de metres quadrats de polígons industrials i només un 50% estan ocupats. Per aquesta raó treballem, deia l'alcalde, juntament amb altres administracions en diferents iniciatives i plans per atraure endavant polítiques que promocionen el nostre parc empresarial. L'Ajuntament treballa principalment sobre dues vies d'actuació per a portar endavant aquest pla. Una compta amb el recolzament de la Generalitat i la segona de l'Institut Valencià de Competitivitat Industrial.
El govern valencià, en diu Huguet, està desenvolupant una llei d'àrees empresarials que serà la primera d'aquest àmbit a Espanya. A més, marcarà una sèrie de rangs perquè en funció del municipi i del sòl industrial es puga fer una catalogació precisa dels polígons industrials. Pel que respecta a Onda, en diu Huguet, s'està treballant perquè els 10 milions de metres quadrats que tenen de polígons industrials estiguen en la capçalera de la comunitat valenciana, s'incloguen en aquesta nova llei i siguen considerats com a zona industrial prioritària. I ens quedem ara a la veïna Almassora, que habilita 44 places d'aparcament gratuït en Benafelí.
L'Ajuntament d'Almassora habilitarà aquest estiu 44 places d'aparcament gratuït en la platja Benafelí. El propietari d'una parcel·la situada en segona línia de costa i el consistori han aconseguit un acord per a la cessió de l'ús del sòl a canvi del manteniment i clos del terreny. D'aquesta forma, banyistes i estiuejants disposaran de més facilitats per accedir amb el seu vehicle fins a la zona central de la platja d'Almassora. L'informe per a la contractació de sòl privatiu per a la creació d'una zona d'aparcament públic en superfície, que compta amb el beneplàcit de les parts, reconeix l'interès per resoldre els problemes existents a causa de la creixent demanda de places d'estacionament i la impossibilitat de noves places en els vials propers.
Aquest fet ve motivat per la reduïda secció de calçada de 4 metres i mig en tractar-se en la seva majoria de carrers amb un ample de 8 metres. El solar està pròxim a la confluència dels vials Illes Balears, Ausias Marc i Meridià i té accés directe des del camí Benafelí. La superfície de la parcel·la és de 1.100 metres quadrats que permetran habilitar 44 places d'aparcament aproximadament a escassos metres de la zona de bany. L'adequació del terreny estarà preparada per al mes de juliol i així aprofitar la temporada estival. I ens quedem a la localitat, repassem en primer lloc aquesta sessió plenària d'ahir, una sessió que va servir per a exigir més recursos contra la violència de gènere i declarar a Vila-real ciutat respectuosa amb la diversitat sexual.
El ple de l'Ajuntament de Vila-real, celebrada ahir per la vesprada, en la sessió ordinària del mes de juny, aprovava per la unanimitat de tots els grups dues declaracions institucionals per exigir al govern de la Generalitat més recursos per a la lluita contra la violència de gènere, a més de declarar Vila-real ciutat respectuosa amb la diversitat sexual i contrària a la discriminació de persones en raó de la seva identitat de gènere. Aquesta declaració institucional se suma a les activitats en commemoració del Dia Internacional de l'Orgull Lesbiana, Gay, LGTBI, organitzades per la Regidoria d'Inclusió Social durant tota la setmana. El ple també ha donat el seu suport unànime a la resolució de les al·legacions al programa d'actuació integrada de la Unitat d'Execució 3.2 del Pla General Municipal d'Ordenació Urbana de Vila-real a fi de regularitzar la zona situada al Barranquet als terrenys adjacents al molí de la vila.
Després de moltes gestions, explicava l'alcalde José Benlló que el Departament d'Urbanisme ha aconseguit resoldre la situació urbanística en un solar que ha donat molts problemes en temes de salubritat i neteja. Amb la resolució de les al·legacions, ara podem saber de qui és cada parcel·la, identificar el que és nostre i poder actuar, valorava Benlló. L'aprovació de dues relacions de factures per un valor proper als 10.000 euros va ser altre dels punts de l'ordre del dia. I parlem ara de la seu provincial de la UOC a Vila-real, que oferís nous cursos i seminaris d'estiu amb una àmplia oferta formativa a distància.
La seu provincial de la Universitat Oberta de Catalunya, situada a Vila-real, ofereix nous cursos i seminaris d'estiu amb una àmplia oferta a distància que començarà a impartir-se a partir del 28 de juny. La regidora d'Educació, Mònica Mañas, destaca la importància de comptar amb un centre universitari de referència, com la UOC, que disposa únicament de quatre seus fora de Catalunya, una a Madrid, altra a Sevilla, altra a València i finalment una més a Vila-real, per la qual cosa és un fet molt significatiu per a la nostra ciutat, segons apuntava la regidora. Mañas recorda que, a més de les carreres universitàries, la UOC ofereix màsters i postgraus, a més de cursos, tallers i idiomes no només a l'estiu. Entre l'àmplia oferta per al període estival es troben noves propostes de diferents àmbits d'interès que permeten combinar aprenentatge, oci i desenvolupament professional.
Com a exemple està el curs Dieta Mediterrània, Menjar bé i conservar-se sa, que pretén potenciar, difondre i aplicar el coneixement de l'alimentació per a gaudir de la salut. El de Introducció al Coaching, que dota d'eines bàsiques per a iniciar-se en la pràctica del coaching i en el propi autoconeixement. Té fotografia de viatges, teràpies naturals aplicades a la dona o el blog i videoblogging com a estratègia i recurs docents dins d'una llarga llista de cursos i tallers a distància. I ens quedem ja amb la informació d'aquest matí que han oferit els diferents grups a l'Ajuntament. En primer lloc, el Partit Popular, que ha lamentat el retras en el pagament a proveïdors. El portaveu dels populars a Vila-real, Héctor Folgado, ha fet repàs de la sessió plenària d'ahir. Un dels aspectes que han criticat els populars ha estat que el consistori aprovara ahir el pagament de factures de 2016, quan l'octubre passat, recordava Folgado, es va anunciar que en breu es podria saldar el deute amb els proveïdors del consistori.
Un titular que deia Vila-real saldarà en mes i medio la deuda con los proveedores. I és curiós perquè ahir mateixa, en el plenari ordinari del mes de juny de 2017, l'Ajuntament de nou va seguir portant al plenari factures sense pagar a proveïdors i a entitats del nostre poble de l'any passat. El titular era molt clar i molt contundent. Anàvem a pagar-ho tot antes de que s'acabara l'any. La realitat és just el contrari. Jo crec que, no direm tots, però en la gran majoria dels plenaris ordinaris del 2017 hem tingut que pagar factures del 2016 que els de Benlloc s'havien deixat dormint als caixons. I dic dormint als caixons perquè també recentment un informe del Ministeri va traure a la llum, va ratificar un dato que ja coneixíem, però que quan el veiem llistat i el podem comparar en altres municipis, pues és prou destacable. El Ministeri dia que l'Ajuntament de Vila-real va tancar el 2016 en un forat en factures al caixó sense pagar a proveïdors de 1.237.000 euros. I aquesta xifra, que dit així els veïns poden dir, bueno, pues no sabem si és molt o és poc, és més important quan la podem comparar en altres. Aquesta xifra ens situa com el segon municipi de la província en més factures al caixó.
També els populars han reprovat que la cafeteria de la ciutat municipal de l'esport encara no s'hagi obert, tenint en compte l'alt volum de persones que fan ús d'aquesta instal·lació esportiva i que, segons va explicar també el regidor Emilio Obiol, s'ha preguntat a la conselleria al voltant d'aquesta infraestructura, tot i que a hores d'ara encara no hi ha cap novetat, segons també destacaven els regidors del Partit Popular. I canviem d'assumpte també. Avui ha parlat la regidora de Sanitat i Salut, Sílvia Gómez, en aquest cas per a fer referència a la campanya i al tractament antimosquits a la localitat. Ha recordat que ja es va iniciar el reforç d'aquests tractaments, no només per a mosquits, sinó també per a altres plagues, durant els darrers exercicis, atenent a l'augment principalment del mosquit tigre. També en aquest cas ha recordat que l'any passat la Diputació es va implicar molt més en aquesta campanya preventiva al coordinar els diferents municipis de la província, tot i que lamenta enguany aquesta ajuda, aquesta implicació ha disminuït i ha estat la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, així com la Generalitat, les que han assumit en part aquesta organització de xerrades i atenció als municipis. Tot i això, com dèiem, Gómez ha recordat que durant el hivern d'enguany del 2017 es va iniciar aquesta tasca preventiva perquè, tenint en compte les pluges d'aquest hivern i tardor, es podia augmentar la xifra de mosquits. També ha comentat i ha recordat que existís una ordenança per a intentar pal·liar i organitzar les actuacions a dur a terme quan es detecta un focus també en parcel·les privades, i han recordat i explicat que per ara no s'ha produït cap sanció.
Al mes de febrer-març, i de fet s'està notant que aquest any no n'hi ha hagut tants com altres anys. És de veres, i hem de dir que l'any passat no vam tindre problemàtica de mosquits, també perquè se va fumigar i se va tractar i se va previndre, però també perquè el que és l'estiu i el que és l'hivern va ser molt, molt benèvol en quant al tema de l'aigua, no va ploure. Com no va ploure, doncs no n'hi ha aigua, no es creen els mosquits. Però aquest any ha sigut molt, molt plujós i nosaltres hem tingut que previndre. I des de l'Ajuntament de Vila-real estem fent tot el que podem, tot. Estem vigilant inclús parcel·les privades. Sabeu que l'ordenança contemplava unes sancions que avui per avui encara no s'ha sancionat a ningú veí ni veïna, perquè la intenció i el que vam dir en el seu moment era la col·laboració ciutadana, no sancionar ni tindre un objectiu de recaudatori. Aleshores, encara no s'ha multat, perquè nosaltres el que fem quan l'empresa adjudicatària contempla o veu que n'hi ha una parcel·la privada que té un focus de mosquit, el que fem és averiguar immediatament qui és el propietari i ficar-nos en contacte amb ells directament via telefònica.
En aquest cas, ha explicat la regidora, recurrir-se a la via telefònica per a agilitzar el procés i que els titulars de les parcel·les puguen actuar o bé demanar ajuda al consistori. També ha comentat que enguany han estat 5 les queixes que ha rebut l'Ajuntament per la incidència i presència dels mosquits. En aquest cas, recorda l'empresa adjudicatària del servei de la lluita contra els mosquits, ha revisat aquests punts i en la pràctica totalitat es tractava de problemes sorgits en parcel·les privades. En aquest cas, si no hi ha el consentiment dels titulars, no pot accedir a aquesta empresa contractada per l'Ajuntament.
He de dir que queixes directament a l'Ajuntament per part dels veïns només hem tingut 5 pel tema de mosquits, i això sí, s'ha anat l'empresa i ha detectat en moments donats, i pràcticament en la totalitat són problemes que venen de parcel·les privades. És per això que iniciem una campanya d'informació als veïns i veïnes per a demanar la col·laboració ciutadana. El mosquit tigre és extremadament urbà, per tant, és curiós, però inclús en un tapó d'una botella d'aigua, en aigua i acumulada es pot crear un focus de mosquit tigre. Aleshores, necessitem que la ciutadania ens ajude, que col·labora amb nosaltres, que si té que donar-nos informació d'algun focus que veu que té prop de sa casa, que ens ho diga, perquè és importantíssim la col·laboració de tots els ciutadans i ciutadanes.
També Gómez ha explicat que el pressupost inicial per al tractament de plagues, no només mosquits, sinó també, per exemple, rates, serà inicialment de 20.000 euros, tot i que amb els romanents que s'han incorporat de 2016 s'ha duplicat aquesta partida fins als 40.000 euros, una tasca, aquesta preventiva, que, com ha recordat, va iniciar-se al mes de febrer-març i conclourà o estarà en marxa fins al mes de novembre.
Sí, al mes de febrer-març. I de fet s'està notant que aquest any no n'hi ha hagut tants com altres anys. És de veure. Pues teníem inicialment sobre els 20.000 euros i en el remanent hem incrementat 20.000 euros més perquè nosaltres el que fem és un contracte per el tema de mosquits, un altre per el tema de raticides, el tema de rates i cucaratges. Aleshores, en el tema de sanitat ha augmentat a 40.000 euros per als dos contractes. El que nosaltres en l'empresa tenim contratat des de febrer-març fins a novembre per als tractaments. En el cas de que s'haguera de fer algun tractament extra, s'ha de fer per el tema de salut pública.
Doncs fins ací el repàs per a aquesta actualitat provincial i local. Un minut passa de la 1:20. Fem una pausa. De seguida rebrem els estudis al regidor d'Economia, Xavier Ochando. Parlem al voltant d'aquests programes que s'ofereixen a la localitat, els Avalem, que arriben de la mà de la Generalitat Valenciana.
Va, on quedem?
On anem a quedar? On sempre?
A la Lúchola!
Lúchola, el millor lloc on degustar l'autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs, en Avinguda França, número 50 de Vila-real.
Llegan las vacaciones y con ellas la oportunidad de realizar los cursos que durante la época escolar no has podido llevar a cabo. Studitecles te ofrece para este mes de junio y julio cursos de mecanografía audiovisual e iniciación a la informática. Infórmate en Studitecles, calle Molino 11, esquina Acequia Mayor, Vila-real.
Aquest estiu torna l'autobús gratuït al Termet. Tots els dies i fins al 15 de setembre, el bus realitza un recorregut circular de 10 del matí a 10 de la nit i els dijous de cinema d'estiu fins la mitjanit. Parades a l'Avinguda del Riu Ebre, els Lluïssos, la Bàscula, Col·legi de Carmelites, Ermita i davant del cementeri de regrés a la ciutat en un itinerari de 25 minuts. I enguany, l'autobús també fa 4 parades al club de tennis. A les 11, a la 1:30, a les 4 i a les 8 de la vesprada. Ajuntament de Vila-real, Regidoria de Proximitat, Vila-real Abans.
Al gastrobar me van a clavar. No m'agrada el que... En el sopar minimalista menjaré amb la vista. No, tampoc. Ja ho tinc. Demanar a Esther sempre és un plaer. Catering Esther, més de 30 anys d'experiència. 964-831-903.
Conoce los sabores latinos en Cafetería Yupatinka Perú. Ven a probar y disfruta de las empanadillas típicas del país. Todos los jueves, viernes y sábados degusta la comida peruana en Yupatinka Perú. Cualquier consulta o reserva llama al 964-05-34-26. Cafetería Yupatinka Perú. Encuéntrala en calle Ermita 68 de Vila-real.
Bufete Santiago Albiol Abogados. Experiencia de más de 20 años. Especialistas en Derecho Penal, Civil, Laboral y Administrativo. Despachos en Vila-real y Castellón. Pida cita en el 964-53-3820. Santiago Albiol Abogados.
La Escuela de Tenis Club Tenis Vila-real ofrece nuevos cursos para este verano, del 26 de junio al 28 de julio, desde los 4 hasta los 16 años. Stage medio, completo y competición con tenis, pádel, academia, natación e inglés. Plazas limitadas. Más información al teléfono 964-53-1114 y en www.tenis-trainer.com.
1:25, continuem en directe a la 92.2 de la freqüència modulada i com havíem comentat abans aquesta pausa, anem a parlar d'uns projectes, perquè són dos els programes, inclosos dins de l'ajuda que la Generalitat, mitjançant el programa Valem, oferís si fa arribar a la localitat, que amb el compliment del consistori va més aquesta ajuda. Regidor d'Economia, Xavier Ochando, molt bon dia.
Hola, molt bon dia a totes i a tots.
Que per quina pena no tenir 30, que ja els hem passat, però que no està gens malament, no? La proposta que arriba.
Tenir-los els tenim, eh?
Sí, passats també. Però bueno. Sí,
bueno, aquestes coses són també pues, projectes que evidentment són necessaris. Uh-huh. L'atur juvenil a l'estat espanyol és molt alt, se calcula que al voltant d'un 60%. I dic se calcula perquè el problema realment és que n'hi ha molts joves que no estan inscrits en l'atur i per tant no se poden beneficiar de plans com estos. I per tant també és molt important fer aquesta doble difusió. Primera per el pla en si i segona per a que s'inscriguen en el CERVEF per a poder rebre altres ajudes, altres plans uh-huh. i bueno, en fi, poder-los ajudar realment. No? I d'altra banda pues, també dir i remarcar que evidentment no és només una de les ajudes que fiquem en marxa des de la regidoria. Atenem a tots els col·lectius de Vila-real, no només als joves, també als majors de 45 anys, també als col·lectius vulnerables. De fet, començàvem l'any en 20 contractes per a persones que en risc d'exclusió social, en col·lectius vulnerables. Ara també fiquem en marxa l'INEM Agrari per a 70 persones. Tenim l'escola taller per a persones que tinguin o no tinguin formació i poden uh-huh. participar. Tenim també, en aquest cas, pues, ajudes per part del CERVEF que s'han ficat en marxa també per a contractar també persones. Tenim també una llançadora d'ocupació en Vila-real amb més de 20 persones en ella que han format part d'un projecte en el qual no importa l'edat, pots participar. I en aquest cas, pues, específicament, se dedica als joves, pues, per el que us comentava al principi, per la necessitat especial, no només d'un dels col·lectius que més fort ha colpejat la crisi, sinó, a més també, pues, un dels col·lectius que moltes vegades no estan ni en les llistes de l'atur, que moltes vegades uh-huh. tenen que emigrar a altres països per a poder trobar treball, que moltes vegades pateixen un fet diferencial, i és que quan van a una empresa els diuen, ja, però és que si no tens experiència no te poden contractar. I si mai ningú li dona el primer contracte, mai tindran aquesta experiència perquè puguen seguir treballant. Per tant, en este cas, la Regidoria d'Economia, l'Ajuntament de Vila-real, volem trencar aquest cercle viciós, volem donar-los la primera oportunitat laboral uh-huh. perquè després també puguen seguir creixent personal i laboralment i seguir obrint-se pas en el món laboral i en la seva vida pròpia.
Uh-huh. En aquest cas, tot i que hi ha diferents nomenclatures, no? El pare dels programes és la Valem, així arriben dos, amb diferència respecte al tipus de contractació, no? I les tasques que finalment desenvoluparan els joves beneficiaris.
Sí, és un pla que realment naix de la Unió Europea, s'aplica sí en Vila-real, però ve a través del Fons Social Europeu, en aquest cas a través de Avalem Joves, que és el programa de la Generalitat, que ens aporta vora 990.000 euros. L'Ajuntament de Vila-real afegim vora 230.000, que també és un uh-huh. esforç per a les arques municipals, al voltant total de 1,2 milions d'euros, el que invertim entre Generalitat i Ajuntament, com tu bé comentaves, en dos plans. En este cas, el Vilabeca, en este cas en B baixa, perquè es viu l'experiència creativa a Valem.
És que quins noms, també se'ls busquen una miqueta atrevessats, però bueno.
Bueno, és realment també, pues, d'alguna manera, remarcar un poc a sobre de l'evolució del programa original que és Vilabeca. Uh-huh. Perquè Vila-real, en este cas, possiblement, ens va avançar no només a la Generalitat, sinó a altres administracions, ficant en marxa un projecte i un programa pioner de formació per a joves titulats. En aquest sentit, això representa una evolució dins d'aquest programa perquè són contractes en pràctiques, igual com eren també d'alguna manera o el més paregut possible uh-huh. a lo que era originalment Vilabeca, on també n'hi ha aquesta metodologia característica de, en aquest cas, sessions grupals, formació, creativitat, i en la qual pues, els joves poden estar fins a 7 mesos, igual també suposa un increment real també de lo que era en aquell moment Vilabeca, que només eren 4 mesos, i en aquest cas també pues, inclús estem parlant d'una remuneració en un salari brut. Parlem sempre de salaris en brut, després uh-huh. el que és el tema de deduccions, també cada cas és diferent, entre 1.000 i 1.300 euros, que també suposa un increment respecte al que era el projecte original de Vilabeca. Per tant, en aquest cas és una bona oportunitat per seguir formant-se en un contracte pues, que suposa pues, això, la evolució del programa Vilabeca. I després tenim el Vila Valem Joves, que en este caso, pues, d'alguna manera és el projecte estrella d'esta ajuda, per dir-ho aixina, perquè realment en este cas, en l'aportació que fa la Generalitat, que està al voltant dels 800.000 euros, som la quarta ciutat de tot el País Valencià, després de València Capital, després d'Alcoi i després d'Alacant, la quarta ciutat en inversió de la Generalitat en este projecte, que és un projecte també molt ambiciós, que sobretot busca el que vos comentava abans, trencar ese cercle viciós, trencar ese tòpic de que si no tens experiència no pots treballar, donant esa primera experiència, donant ese primer contracte de treball als joves de Vila-real perquè se'ls puguin eixir al carrer, tenint ja l'experiència per obrir-se les portes del món laboral, per a que l'administració més propera als veïns i veïnes, que és l'Ajuntament de Vila-real, es doni aquesta primera experiència laboral, aquest primer contracte de treball, i en este cas contractes de fins a un any per a 41 joves, Vilabeca seria per a 20, en este cas 41 joves en Vila Valem Joves. També fem més esforç nosaltres també en este programa perquè volem incorporar també més gent en aquesta primera oportunitat laboral. 41 joves que estaran durant 12 mesos en l'Ajuntament de Vila-real en una remuneració, com us deia abans, en un salari brut, entre els 1.000 i 1.500 euros, depenent també de la tasca que desempenyen en l'Ajuntament.
Serà que no està gens malament tenint en compte també algun salari sempre precari que hi ha avui dia.
Per desgràcia, tu ho has dit, en comparació amb alguns salaris en precari que hi ha avui en dia, que nosaltres pues, també com a administració tenim que lluitar perquè això no sigui així. Per això també l'aportació que de fet som possiblement l'Ajuntament del País Valencià, inclús damunt d'altres ajuntaments de molta més població, que més diners aporten també a aquests projectes, perquè volem que siguin uns salaris, en aquest cas, dignes, i que siguin uns salaris pues, que reflexen el que nosaltres voldríem que fora, que no fos contractes en precari perquè siguin joves o perquè siguin majors, que siguin contractes dignes per a totes i tots, per a homes i per a dones, i en aquest cas creiem que és l'aportació que nosaltres podem fer en aquesta situació també pues, econòmica complicada que vivim, però que en aquest cas tinguin un contracte digne, un contracte de fins a un any, i aquesta primera oportunitat laboral que trenqui aquesta barrera que moltes vegades es fiquen als joves de que si no tens experiència no pots treballar, però si ningú mai te dona aquest primer contracte mai tindràs l'experiència per a poder treballar. Ara tenen aquesta primera oportunitat d'aquesta administració, com us comentava, la més propera als veïns, que és l'Ajuntament de Vila-real, perquè tinguin la primera oportunitat laboral.
A més, si algun jove no, familiar diu i el meu xiquet o xiqueta que ha estudiat això podria aprofitar, realment el ventall de possibilitats és gran, no? En quant a la formació universitària o professional, que també és important.
Sí, també és molt important remarcar-ho que això, són joves en titulació i en aquest cas pot ser des d'una formació professional fins a una carrera universitària. N'hi ha ofertes molt, 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 molt diferents, des de filologia anglesa o valenciana fins a història, passant per arquitectura, per dret, protocol, informàtics, animació sociocultural, psicòlegs, infermers, emergències sanitàries, qualsevol, realment, qualsevol jove té que tindre en aquest cas l'oportunitat. Hem fet l'oferta més àmplia possible involucrant totes les regidories de l'Ajuntament, que també implica una doble despesa, perquè no només fiquem estos diners per al pla, sinó a més pues, tot el que suposa en sistemes informàtics, ordinadors, materials, que això vindrà després i potser pues, també supera els 100.000 euros en inversió, en aquest cas simplement donar les ferramentes de treball perquè se puguin incorporar pues, totes les garanties a l'Ajuntament a treballar com qualsevol company i companya de l'Ajuntament. I en aquest cas, pues, com us comentava, és una oportunitat no només per a aquestes titulacions, que possiblement són més de 30 les que se demanden, sinó que a més també és una oportunitat perquè qualsevol jove, tinga o no tinga aquesta formació concreta, que possiblement simplement pues, és la demanda que de vegades, pues, potser un llicenciat en economia se pot equiparar d'alguna forma a un que està llicenciat en ADEM, que potser pues, no és el mateix, però poden optar...
Estan relacionats, no?
Estan relacionats, sinó inclús altres carreres o altres formacions que no estiguin relacionades. Crec que és molt important que se faci difusió aquest programa perquè tots els joves s'apunten, perquè no és només aquesta ajuda. Qualsevol ajuda que vinga...
Després,
a partir d'aquest moment, a través dels fons europeus, a través del programa Valem, a través de Garantia Juvenil, tots vindran canalitzats per aquests programes. Per tant, és molt important, primer, donar-se d'alta en el CERVEF i, segon, donar-se d'alta en Garantia Juvenil.
Algú dirà, bueno, jo és que tinc un treballet així, igual no està relacionat amb el meu, no? Diu, i si m'ho dice i m'inscric, això és... tu pots deixar la teva feina i inscriure't, no? Però, diguem, arribarien a pla si s'inscriuen ara al CERVEF?
Justament per això fem demà la jornada formativa i informativa del que són les ajudes del programa Valem Joves. Uh-huh. I en aquest cas el que sí que recomana als veïns i veïnes, perquè en aquest cas no només als joves, sinó també pues, a qualsevol veí que pugui fer córrer la veu, que en aquest cas pues, que avisen als joves, als fills, als nets, als cosins, als germans, de que en aquest cas esta setmana és el moment clau per a inscriure's tant en el CERVEF com en Garantia Juvenil, a través del qual ve el programa Valem Joves, perquè en aquest cas la convocatòria ja definitiva, la resolució definitiva per part de la Generalitat vindrà de forma imminent. Uh-huh. Ja portem des de la setmana passada fent publicitat en aquest cas d'aquesta ajuda tan important, que el més important no és l'ajuda sinó donar-la a conèixer i publicitar-la perquè s'entrenen la major quantitat de joves possible,
que no se queden vacants.
Correcte, i sobretot que s'apunten, perquè ja vos dic que vindran altres ajudes i vindran a través d'aquest programa. Uh-huh. Per tant, aquesta setmana és la setmana clau, que intenten pues, això, fer l'esforç d'esta setmana, apuntar-se el més pronte possible tant al CERVEF com a Garantia Juvenil. Demà expressament tenim una jornada informativa en la seu de la Regidoria d'Economia, en el que era l'antiga Cambra Agrària. Uh-huh. En l'Avinguda de la Murada 28, i en este cas pues, també els informarem de totes les titulacions que se demanden, de com s'han d'inscriure, de quins són els requisits per a estar en Garantia Juvenil, què passa pues, si m'ofereixen una feina, si m'ho puc deixar, si torne a entrar, etc. Uh-huh. I aquestes qüestions jo crec que és el moment, pues, això, demà, per a poder-se informar en primera persona. Esperem que vinguin molts joves per a poder també atendre el màxim número possible de qüestions. El que volem és informar-los. De fet, anem a instaurar en el que és la seu de la Regidoria d'Economia una oficina especialment habilitada, una oficina d'informació a Valem Joves, perquè tinguin accés a les ajudes i a la informació d'aquest programa i qualsevol altre que vinga a través d'allí. De fet, recordem que l'escola taller, que feia 10 anys que no venia a Vila-real, va vindre a través d'aquest programa a Valem Joves, una altra ajuda diferent, però també vinculada a aquest programa. Per tant, és molt important que s'informen i que sobretot que realment el més important no és la titulació que tinguin, sinó en aquest cas que se puguen apuntar, perquè ja vos dic, poden tindre l'oportunitat, però si no, sempre tindran una altra. Uh-huh. I aquests són programes que s'aniran repetint en el temps i en formacions, en requisits completament diferents, i per tant crec que és important estar apuntats, perquè ja vos dic, aquests són dos programes, però n'hi ha molts altres que ja han vingut a Vila-real i d'altres que estan per vindre.
Uh-huh. També, tot i que suposen que s'explicarà demà en aquesta xerrada algun jove, no?, que diu, és que jo ja estic inscrit al CERVEF, en la meva titulació, han de tornar i dir, doneu-me d'alta en aquest programa, o m'interessa. Això com s'hauria de fer una persona que ja estigui inscrita?
Bé, el més important són tres qüestions, que això és el que tenen que repassar
si ho
complissin,
no?
Tot. No? Primera, evidentment, el ser menors de 30 anys i no estar pues, ni treballant ni estudiant en este moment. En segon lloc, no només l'edat, sinó també estar inscrits en l'oficina d'ocupació fent constar les seues titulacions. Uh-huh. Que moltes vegades pues, no estan actualitzats els currículums o el que siga, i en aquest cas pues, té que estar constant tota la informació perquè nosaltres puguem fer la tria i el CERVEF ens puguem enviar els candidats que nosaltres demandem, i per últim assegurar-se d'estar també inscrit en Garantia Juvenil, que si van al CERVEF avui mateixa, demà, l'únic que tenen que fer és aportar les seues titulacions, evidentment el DNI perquè es veja que tenen menys de 30 anys. Uh-huh. I en aquest cas demanar que els inscriguin en Garantia Juvenil i es ficaran l'epígraf que correspon en aquest cas a Garantia Juvenil, als programes a Valem Joves que venen a través d'allí, i en aquest sentit són les tres qüestions, recordar-ho, menors de 30 anys, en aquest cas ni estudiant ni treballant, segon, estan inscrits en el CERVEF en les titulacions que corresponen, i en tercer lloc pues, estar en Garantia Juvenil, que és un pas imprescindible perquè totes les ajudes que vindran d'Europa i que estan venint, de fet, a Vila-real, venen a través d'aquest programa.
Uh-huh. En aquest cas, els nini, no?, que podrien ser, però que no és negatiu, perquè ja han fet la seva formació abans, no?, perquè dir, clar, ni estudien ni treballen, però ho han fet abans, malauradament el mercat laboral no els ha pogut donar l'oportunitat.
Clar, és que realment és el que comentàvem abans, no?, és un moment molt delicat per als joves. N'hi ha molts que, per desgràcia, opten per a eixir a l'estranger, uh-huh, a buscar feina, i això crec que no podem consentir. El que tenim que fer, doncs, de fet, en la regidoria de joventut també tenim ajudes per a les beques Erasmus, de complement de les ajudes d'Erasmus, i en aquest cas el que volem és que se formen fora, que sí, que aprenguen, que facin intercanvis, però que després tornen a treballar, a portar-nos aquest talent que no se perga, i aquesta fuga de serveis que se diu sempre, i en aquest cas, doncs, que aquest talent que s'ha adquirit fora se pugui traslladar a Vila-real i aplicar-se, en aquest cas, doncs, a l'administració local, uh-huh. i sobretot com una porta oberta per a que el dia de demà, doncs, també en el seu currículum laboral, doncs, també puga constar, i que tant, si volen seguir, doncs, opositant o fent altres qüestions en l'administració, com a nivell particular, doncs, si volen incorporar-se, doncs, a l'empresa, que tinguin també, doncs, aquesta oportunitat i aquesta porta oberta al seu futur laboral.
Uh-huh. A més, com va comentar també divendres, tenint en compte, no, que en breu també es farà pública ja la resolució i la convocatòria, el mes d'agost, no? És quan a priori es podrien incorporar.
Sí, tot això, pues, moltes
vegades... És complicat,
vegades,
no?, els tempos.
Sí, l'administració, sabem totes i tots com funciona, i en aquest sentit, pues, la burocràcia ens impedís agilitzar-ho més encara del que voldríem. No obstant això, tinc que agrair i dir-ho públicament la gran feina que han estat fent, en aquest cas, no només els tècnics de la casa, pues, uh-huh. sinó especialment els tècnics del Departament d'Economia, perquè han estat treballant en cap de setmana per les vesprades per poder treure aquestes ajudes endavant a contrarrellotge, perquè encara que la burocràcia siga lenta, els terminis són ràpids, i en aquest sentit ens hem ficat les piles, ho hem aconseguit també gràcies per aquest treball tècnic, a aquesta inestimable ajuda dels departaments d'Economia i també, pues, d'altres departaments de l'Ajuntament que han col·laborat, des de personal, intervenció, secretaria, etc. I en aquest cas, pues, sobretot donar les gràcies, perquè ara, pues, tenim un procés de selecció i esperem, pues, això, que el més aviat possible, el mes d'agost, és quan preveiem que uh-huh. se pugui ja incorporar, pues, estos joves, aquestes persones que en aquest cas, pues, també tindran aquesta primera oportunitat laboral tan necessària, i sobretot, pues, en un col·lectiu que moltes vegades està, pues, doblement discriminat, no només per l'edat sinó per la falta d'experiència, i en aquest cas és una doble ajuda, perquè no només invertim en aquestes persones, sinó també, pues, en el futur de Vila-real, per a que també, pues, el dia de demà tinguem, pues, a gent molt preparada, gent que en aquest cas, pues, també, pues, ens pugui ajudar a seguir creixent i que Vila-real, pues, segueix avançant.
Uh-huh. I una qüestió no està directament relacionada, però sí també algun familiar, no, d'aquests joves amb algun tipus de discapacitat, que ha dit, i en els nostres què fem, no? Perquè l'Ajuntament sí que quan va llançar el seu Vilabeca els donava portes, no? Ara suposen que les condicions també venen d'Europa, venen de la Generalitat, però l'Ajuntament pot fer alguna cosa? Pensa llançar alguna...
Tots els programes que tenim, en aquest cas, que es venen a través de la Generalitat, del Fons Social Europeu, tots contemplen, en aquest cas, independentment que vinguin específics per a col·lectius vulnerables, per a joves, per a qualsevol col·lectiu. De fet, ara, pues, va anunciar fa poc el conseller d'Economia, el senyor Rafa Climent, en aquest cas, que traurien una ajuda també, pareguda a esta, però per a majors de 45 anys. Uh-huh. Sempre n'hi ha el que s'hi diuen col·lectius vulnerables, que tenen, pues, una especial atenció, i en aquest cas, pues, evidentment, tenen també que inscriure's, perquè de fet, pues, n'hi ha persones que han entrat a través d'aquestes ofertes, pues, en altres programes que hem ficat en marxa, com els 20 contractes que van comentar abans que hem ficat uh-huh. en marxa en Vila-real. Només va començar l'any, teníem 20 persones treballant també a través d'ajudes de la Generalitat o l'Escola Taller o altres projectes en els quals, evidentment, tenen que estar representats tots els veïns i veïnes de Vila-real, independentment de la seva edat, de la seva condició o de qualsevol situació personal, que jo crec que, evidentment, cada persona és una situació i requereix d'una ajuda, i en aquest cas crec que també tenim que ser, pues, un poc més humans l'administració i atendre, pues, casos que en aquest cas són especials uh-huh. i que per tant, pues, necessiten més ajuda.
Sí, que ja per últim, per a tornar, no, i quedar-nos en esta recomanació, en aquest recordatori per a demà, regidor, ens agradaria que comentara, no, què poden trobar els joves demà a la Cambra Agrària per a que puguen ser beneficiaris d'aquests dos programes.
Doncs molt important. Avalem joves, està en marxa en Vila-real, una inversió total de més de 1,2 milions d'euros, entre la inversió que fa la Generalitat, el Servef i l'Ajuntament de Vila-real, la Regidoria d'Economia. Fiquem en marxa este projecte per a contractar a 60, 61, en concret, joves uh-huh. de Vila-real, menors de 30 anys, titulats, inscrits en el Servef, en garantia juvenil. Demà, dimecres, dia 28, a les 10 del matí, en l'oficina en aquest cas les antigues dependències de la Cambra Agrària, l'oficina de la Regidoria d'Economia, tindrem aquesta sessió i sobretot molt important, perquè les noves tecnologies tenen que estar també al servei de les persones i en aquest sentit n'hi ha una web que és portaltreball.vilareal.es, on en aquest cas podem trobar també tota la informació i seguir també tots els projectes de formació i d'ocupació de la Regidoria d'Economia, tots els que hem ficat en marxa i tots els que posarem, que esperem que ne siguin molts.
Doncs esperem que es puguen beneficiar i que no quede cap vacant, que bona senyal seria, i anirem parlant de més iniciatives que de ben segur arriben. Xavier Ochando, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Nosaltres fem una pausa, de seguida anem amb el darrer convidat de la jornada.
Has acabat d'estudiar, tens menys de 30 anys i una titulació, però no trobes feina? L'Ajuntament de Vila-real té 60 llocs de treball per a cobrir amb joves com tu a través de dos programes d'ocupació concedits per la Generalitat Valenciana amb una subvenció de prop d'un milió d'euros. L'única cosa que has de fer és estar inscrit a l'oficina d'ocupació i fer constar la teua titulació. Vine a informar-te a l'oficina d'informació Avalem Joves, ubicada a la Cambra Agrària, avinguda de la Mura 28, i a través del web portaltreball.vila-real.es. Per a qualsevol dubte o aclariment, el dimecres 28 de juny celebrem també una jornada informativa a les 10 del matí a la Cambra Agrària. Apunta't a treballar a l'Ajuntament, Ajuntament de Vila-real. Vila-real avança en ocupació.
Anem ja a la recta final del programa. Tenim el tècnic de la Unitat de Prevenció Comunitària, José Gisbert, i avui anem a parlar sobre la sobreprotecció dels menors. Un tema que jo crec que està a l'ordre del dia, que és actualitat i que cada vegada es veuen més casos. José, molt bon dia.
Muy buenos días, Núria.
Bueno, parlem de sobreprotecció dels menors perquè se detecten, no?, molts casos. ¿Por qué? ¿Por qué ni hay tanta sobreprotección de chiquets?
A ver, bueno, la sobreprotección entiendo que es un falso concepto de entendido, de amor, ¿no? Me refiero, a veces se entiende mal el amor y que el amor a los hijos ahí en la, cuando proteges excesivamente a una persona que dices que amas, de alguna manera también pues tienes una idea de que, bueno, pues cuanto más le dé, más me querrá, ¿no? Y yo entiendo que ahí hay un egoísmo por parte de los padres, no es un amor verdadero.
Creo pero que ahí hay una línea muy fina, ¿no? Entre proteger al teu fill y sobreprotegerlo.
Bueno, fina, yo creo que es un poquito que cada padre se plantea a sí mismo si la tarea esta de ser padre se le está viniendo demasiado cuesta arriba a nivel de agobio, de madre mía, de prisas, de exceso de trabajo, ¿no? Que se le abrume un poco, que digas, bueno, es que me satura toda esta labor. Entonces yo creo que hay que revisar y es que quizás estemos haciendo cosas que nuestro hijo ya debería de saber hacer y no le dejamos, sin más, eso es así. En cualquier edad, ¿eh? Me imagino que también cuando recibo padres de adolescentes y también están como sintiéndose infelices, de que la paternidad les está siendo muy pesada, de que están como muy abrumados, yo se lo pregunto, digo, bueno, es que eso probablemente estéis encargándoos de cosas que ya debería sí. de hacer vuestro hijo, ¿no? Y bueno, preguntitas tan tontas como ¿quién hace la cama de tu hijo?
Porque en cada edad, ¿no?, le habrías de delegar ciertas tasques al teu fill.
Sí, nos tenemos que atrever a que ellos hagan las cosas que ya por edad y por madurez pueden hacer. Es más, incluso más, porque cuando a un niño le ponemos un reto un poquito más complicado para su edad, ellos cumplen perfectamente. Es decir, tendemos a pensar que son más críos o más pequeños o más, entre comillas, inútiles de lo que nos imaginamos. Y de lo que realmente, perdón, es. Y no.
Pero eso es egoísmo porque no volen que crezcan.
Bueno, ¿no? Tampoco es un... Eso puede haber una razón. Y siempre pues hay en la sobreprotección hay razones que tienen que ver también con con la propia pareja, ¿no? El propio matrimonio, la propia, los propios padres, ¿no? Mm. Es decir, se puede entender más una sobreprotección cuando a lo mejor el niño de recién nacido ha sido muy enfermito y se le han tenido muchas atenciones extras, ¿no? Y luego pues cuesta el cambiar el chip y ya darle esa autonomía y no hacer las cosas por él. O una ruptura matrimonial también, donde un poco pues el celo es excesivo, un poco para compensar el sufrimiento que supuestamente el niño ha tenido con esa ruptura, o a lo mejor ante la muerte de un hijo y el nacimiento de otro, pues también ese otro segundo hijo recae un peso duro, ¿no? Que es un poco el miedo de los padres de que también le pueda pasar al segundo, no sé. Eso puede entenderse más, pero sin una razón. La única causa de que estemos quizás viendo muchos padres que sobreprotegen a los hijos o que hay un excesivo celo, un excesivo protagonismo del niño en la familia y todo eso, tiene que ver con que la natalidad ha disminuido. Es decir, ya no tenemos tantos hijos, tenemos uno o dos. Y además de muy tarde, cuando los padres somos muy mayores. Entonces, claro, cuando llega es un tesoro...
¿Tú a qué edad vas a ser padre?
Yo a los 36, fíjate. Uf, a los 36. Sí, y lo veía ya como muy mayor, ¿no? Pero
ara és una edat bona, perquè ara és molta, no? La gent que a partir dels 30 fins als 40 tenen fills.
Tenen fills, sí. Vamos, nunca es tarde. Yo soy de la opinión de que depende también cómo estés físicamente y con la ilusión que tengas y sobre todo con los criterios que más o menos manejas a la hora de educar.
Claro.
Pero sí que la sobreprotección muchas veces tiene que ver con uno mismo, ¿no? Potser. Y luego la sociedad, que también nos impulsa a eso, ¿no?
És el que parlàvem, no? Fora de micròfons. També fa que, pues, per exemple, si els dos pares treballen, se cria, passen moltes hores en els abuelos, això també pot fer, vulguis o no, els abuelos no estan per a educar 100% als seus nets.
Sí, además se confunde muchas veces la labor del abuelo como consentidor con lo de los padres, que ves que también consienten mucho al hijo y los quieren un montón, es decir, y los valoran un montón. Me refiero, el niño de padres sobreprotectores crece con una autoestima súper, súper elevada, ¿no?
Yeah.
Diciendo cuánto valgo yo, porque claro, ha sido un niño muy valioso, pero sin embargo ha sido muy consentido. Entonces, al ser consentido, ha tenido pocos noes. Que yo creo que hay que decirle muchas veces no a los niños, ¿eh? Y también, claro, eso es un cóctel complicado porque de mayor, claro, toleran, y eso es un poco la madre del cordero, toleran muy mal la frustración, el que las cosas no salgan como él quiere porque han llegado a ser muy narcisistas, ¿no? De un yo y de alguna manera también, claro, como sus padres han hecho por ellos, pues imagínate, es decir, son padres muy volcados en ellos a nivel de los deberes, de gestionar las agendas escolares, los padres la gestionan, las extraescolares, todo el tiempo, el poco tiempo libre que pueda tener de ocio del niño está ocupado, ¿no? Con deporte, con extraescolares, la agenda está repleta, siempre con prisas, pero eso se encargan los padres, incluso de los deberes, de ver qué deberes tienes hoy, vamos a sentarnos, vamos a hacerlos juntos.
Sí.
Claro, estás encima.
Pero eso no es vos.
A ver, el niño crece con la idea de que no puedo, ¿no? De que no puedo.
De que si no está ton pare per a dirte, venga, anem a fer els deures, no es farà. No sé hacerlo.
Yo le doy el mensaje de no sé hacerlo, porque como tú siempre estás ahí, es un poco como la madre o el padre que bueno, pues venga, haz la cama. Bueno, deja, la hago yo porque si no vamos a perder mucho tiempo, ¿no?
O ya, final, que no la fas bé.
Ahí está. Entonces, no, hay que dejarla y al final la hará bien.
No, o si té una rúa, que se quede la rúa, pero al día siguiente ya no estará.
Claro, yo creo que esa idea de perfección o de exigencia es la que está en la base de todo, ¿no? Es un poco de queremos ser padres perfectos o muy, muy buenos. Es que si no, no lo hacemos bien. Y oye, relajémonos. Es decir, no vamos a ser padres perfectos. Vamos a hacer lo mejor que sabemos y ya está. Y los hijos tampoco van a ser perfectos. Van a ser encantadores porque son nuestros hijos.
Claro.
Pero dejemos de buscar una alta exigencia a nivel de... Claro, el único resultado bueno tendría que ser el que yo hago por él, ¿no? Claro, así seguro que lo hago. Es decir, incluso los exámenes de él podría hacerlos y a ver qué bien le salen, ¿no?
Sí, no me faltaría eso, ¿no?
Pues no sería, no. No sería raro, el verlo también. Por los exámenes no, pero sí muchos trabajos escolars.
Deures i treballs escolars, Me ho ha dit més d'un mestre conegut, me ho ha dit, que se nota quan no el fan els propis alumnes.
Claro, pero eso hace 30 años era impensable, ¿no? Mm. Es decir, algo ha pasado.
Porque volen que proben, volen que traguen nota, volen exigisen, ¿no? Que traguen...
Sí, y porque, bueno, mucha mentalidad de padres es el suspenso de mi hijo es un fracaso mío,
sí.
¿No? Y creo que eso hay que separarlo completamente.
Aleshores, aquesta sobreprotecció de la que estem parlant pot comportar-li conseqüències quan és adult, a l'edat adulta?
Bueno, yo lo que te he dicho, es decir, fundamentalmente, claro, como ha sido muy consentido, ha tenido pocos noes, enseguida sus padres han anticipado sus deseos, básicamente, no hay una gran valoración de las cosas, ha tenido prácticamente ese crío, pues todo lo que ha querido, ¿no? Tarde claro. Pronto, sin demasiado esfuerzo, entonces, el renunciar a algo o el no tener algo que quiere, es decir, los noes que te da la sociedad, los va a llevar muy mal, los va a encajar muy mal. Digamos que los padres no le han dado la oportunidad o oportunidades de que fracase, de que se frustre, de que las cosas, hijo, no salen normalmente como uno quiere, ¿no?
O las personas... Ensenyar-li lliçons de vida, ¿no? Que es que moltes vegades no te dicen les coses com vols.
Claro, yo soy de la opinión de que hay que educar en la frustración también, que es un sentimiento que aunque esté mal visto, es necesario para la fortaleza personal, porque luego está muy relacionado con esa búsqueda de satisfacción en drogas o en otros comportamientos indeseables, ¿no? Quiero decir, si yo desde pequeñito me he acostumbrado a aguantarme, el aburrirme, el... rabia, ¿no? De que mi padre no me lo da, ¿no? De no conseguir esto. Si he vivido muchas situaciones de esas, al final he sabido gestionarlas y con mis propios recursos. Entonces, bueno, pues de mayor, que es cuando realmente aparecen las grandes frustraciones de que has luchado por algo y, bueno, por X o por B no lo has conseguido, ya sabes manejarte sin buscar... sucedáneos o coses estranyes, no? O echar la culpa a los demás.
Per tant, seria important també que pares i mares els explicaren o els feren veure quan no els és alguna cosa bé als seus fills el per què no els ha eixit i que no sempre és tot de color de rosa quan són xiquets.
Por supuesto, y además esto no está reñido con el cariño, me refiero, hay que consolarles. El niño ha de frustrarse y después de esa rabia, donde, bueno, pues si muestra la rabia, por supuesto, hay que dejarle el espacio necesario, no hay que tocarlo, porque si tú estás rabiosa y enfadada, necesitas un espacio.
Sí.
Pero después viene la resignación, el pobre de mí, ¿no? Y ahí sí que busco el consuelo, y ahí es donde los padres tenemos que ver que ha cambiado un poco el tono, el sentimiento de mi hijo, y me acerco a él, porque el consuelo sí que es necesario para saber que no pasa nada, es un sentimiento normal lo que está teniendo, se ha frustrado, y bueno, y por esa rabia no va a cambiar nada, simplemente vas a tener que aceptar que las cosas no salen como quisieras.
Tendim a sobreprotegir-lo també moltes vegades, per exemple, quan no trau les notes que tú consideres que son les adecuades, ¿no?
Bueno, eso ya es duro para un padre sobreprotector, que su hijo no sea un muy buen estudiante, o por lo menos que los resultados del estudio no sean altos. Y eso hay mucho. Hay una alta exigencia en cuanto a resultados y a veces no tanto en cuanto al esfuerzo que supone el obtenerlos.
Sí.
Y eso es lo que digo, que también la sociedad nos empuja ahí. Las cosas con poco esfuerzo se consiguen y eso no es verdad. Las mejores cosas de esta vida se consiguen después de mucho esfuerzo. Y claro, bueno, sí que se le, entre comillas, perdona o hay confusión a nivel de premios, de bueno, pues si apruebas, si sacas buenas notas tendrás este iPad o este iPhone, cuando es una obligación.
Eso. Y ahí está la equivocación clave.
Claro, es una obligación, ¿no? No entiendo yo por qué eso se ha de premiar.
Sí, sí, como andar a treballar y...
Claro, o hacer tu cama, o poner la mesa, o ayudar en las tareas del hogar.
Per cert, també el que m'agradaria saber, en els xiquets més tímids, moltes vegades se sobreprotegeix perquè el veus que no pot valer-se
ella sola és perquè veus que li costa fer amics, perquè li veus que li costa parlar. Aleshores, ahir, com s'ha de tractar al xiquet, al fill?
El ser introvertido, el ser más tímido, el ser más paradito, no significa que le pase nada. No, el niño no está enfermo, es así. Y creo que hay que aceptarlo. Es decir, yo creo que una de las labores de la familia es aceptar la diferencia, es la individuación. Es decir, lo chulo en una familia es que cada uno seamos de una manera determinada, una manera diferente. Y eso es lo que hay que reforzar. Es decir, un introvertido es una persona fantástica para confiarle un secreto, por ejemplo. A diferencia de un extrovertido y una persona muy sociable,
sí,
que va a charrar el secreto enseguida, además, va a tuitearlo enseguida. Claro, entonces, bueno, tiene muchas cualidades una persona introvertida y esa timidez no tiene por qué permanecer toda la vida y si no, pues...
Pero deixar-li un poc de cancha, ¿no? Y com espentar-lo també un poc queda a fer amics o com.
Sí, sí, los amigos se eligen y los tiene que elegir el niño, obviamente. Ahí quizás la sobreprotección también tiene que ver con que hasta los padres eligen las amistades, el colegio, tal, etcétera, etcétera, ¿no? Demasiado, demasiado pendientes. Y bueno, pero no veo yo relación. Quizás a lo mejor eso, la mentalidad a lo mejor de unos padres sobreprotectores sería que el hijo, pues lo que decías tú antes, siempre es pequeño, siempre es desvalido, por tanto necesita que le hagas, ¿no? Y no, el niño puede ser autosuficiente y tiene que ser autosuficiente. Y una de las obligaciones, una de las responsabilidades de los padres es dotarles de cada vez más autonomía. Eso se nos olvida. Cada vez más autonomía.
Se nos olvida completamente.
Porque estamos solo en una fase, en un proceso de desarrollo de nuestro hijo. Y lo que tenemos es que prepararlo para la emancipación, para la independencia, para que ya él forme familia o no, pero que salga de casa y salga bien.
Y cuando isca de casa, entonces, que isca preparat.
Claro, y además fíjate que sí que se ven que los hijos de padres sobreprotectores tienen más dificultad para emanciparse. Por eso, sí. Pues porque tienen una excesiva sensación de protección, de bueno, pues lo otro es lo peligroso, ¿no? Se le ha dado pocas oportunidades para poder perderse, para, bueno, es la incertidumbre de dónde está mi hijo. Yo creo que hay que soltarse un poco y relajarse como padres de que no todo lo podemos controlar.
No, claro.
Es más, la mayoría no lo controlamos. Es necesario el control, pero vamos, con ese respeto a la independencia y la autonomía de nuestros hijos, ¿no?
Bé, doncs us deixem així, José. Ha sigut una xarra molt interessant sobre protecció dels menors. Jo crec que inclús podem almenys fer clic, no? En la ment de totes aquestes persones que ens estan escoltant i que potser es replantegen o es facin la pregunta: estic sobreprotegint el meu fill i el meu net? Així, a veure si li donen una volteta.
Soltar un poquito más.
I li donen un poc més d'autonomia als fills, que és el més important de tot.
Molt bé, Núria.
Gràcies, José, una vegada més.
A ti.
Big Mater Arbo, tu nuevo centro de bricolaje en Villarreal, para profesionales y particulares. 4.000 metros donde encontrarás todo el mobiliario y productos para tu jardín. Mantenimiento de piscinas, carpintería, cerrajería, pintura, electricidad, construcción, productos y comida para mascotas, ropa y calzado laboral. Y nuestra marca en exclusiva, Peima Kids, para uniformes escolares. Big Mater Arbo, tu nuevo centro de bricolaje en la avenida Pío 12 de Villarreal.
I els deixem ja en l'actualitat esportiva amb els nostres companys Javi Mata i Mònica Benavent. Nosaltres ens retrobem demà a partir de les 12:05. Que passen una molt bona vesprada. Adeu.
Don't be afraid to catch me. sucker for your novel. I'm wearing your goggles. Virtual, virtual reality. Hey, it ain't what it cost you. It might be a dollar, as long as it shocks you. Memory, electricity, mind if I steal a kiss? A little souvenir. Can I steal it from you to memorize the way you shock me? The way you move it here. Just wanna feel it from you.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Només dir-los que així estarem, per al que faci falta, de 2 a 3, per a contar-vos l'actualitat del Villarreal Club de Futbol i tots els seus protagonistes. I tot allò que ens passa a aquells que tenim el